Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Lloret en Comú i Som Alternativa critiquen que l'Ajuntament no faci res davant l'acomiadament de dos treballadors amb discapacitats de l'empresa Giropark, que gestiona les zones blaves. Els dos partits expliquen que els empleats havien fet amb normalitat la seva feina durant 5 anys. El servei es va licitar i el va obtenir Giropark. Un any després, l'empresa va fer fora els treballadors per no estar al seu lloc de treball i no complir amb els estàndards de l'empresa. Els partits afegeixen que els treballadors no tenien uniforme ni havien rebut cap formació per part de Giropark. Uns i altres retreuen a l'equip de govern, format per Junts per Lloret i PSC, que no s'interessi pels fets i que no vulgui defensar els treballadors. Per la seva banda, Giropark ha declinat fer declaracions, però ha dit a la ràdio que han actuat en conseqüència i que l'Ajuntament està informat de tot el que ha passat. D'aquí uns minuts escoltarem els portaveus dels partits i la resposta que hi dona el primer tinent d'alcalde i regidor de les àrees de relacions laborals i de capacitats diferents, Francisco Pastor. Molt bon dia a tothom, avui és dijous 19 de desembre. Benvinguts a la ràdio de Lloret de Mar. Saludem també en Josep, que presenta la resta de contingut. Bon dia.
Bon dia, Maria. Fins una vintena de pessebres conformen la ruta que es pot visitar ja arreu de Lloret. En parlarem en una estona amb el regidor Cristian Fernández, a qui li preguntarem també pel concurs de diorames. Recordarem els dos actes solidaris que es fan avui a Lloret dedicats a la Marató de TV3, la parada que posen els alumnes de l'Institut Escola i la sardana que organitza l'Oficina de Català. A més, aquesta tarda s'inauguren formalment les pistes de tennis i pàdel amb la presència d'Octavio Bono, director general de Turisme. També en el Bon Dia, Bona Hora serà el torn de la lluita contra la violència masclista. D'això anirà el comentari d'un llibre que es fa aquesta tarda a la biblioteca a càrrec de la doctora en Filologia Catalana, Teresa Iribarren, que la tindrem via telefònica, l'entrevistarem en l'informatiu. I després explicarem com celebra l'obreria de Santa Cristina aquestes festes de Nadal. Ho fa amb un concert de piano aquest diumenge i amb la sardana a l'alba el dia 1 de gener. En parlarem amb l'obrer major Arseni Frigola. Acabarem recordant que el Cineclub Adler se suma a la Festa Mundial del Curtmetratge projectant uns quants curts aquest vespre. Ho farà la sala polivalent de la Biblioteca Municipal. Maria, tot això és el que tenim pel davant.
Doncs fins les 9 del matí és el que us volem explicar a banda de la previsió del temps i l'actualitat general, mirant també què diuen els diaris. A la producció hi tenim un dia més a Rosa Giral i aquí en directe, que us acompanyarem fins les 9, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Saludem en Miquel Bernis amb tots els detalls de la previsió meteorològica. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dijous ha començat amb un ambient una mica més fred, però segueixen sent temperatures altes per ser ja el tram final del mes de desembre. Esperem que avui tampoc la temperatura no sigui gaire baixa aquest migdia, altre cop màximes per sobre dels 15 graus, tot i que començarem el cap de setmana amb un ambient una mica més fred. Potser no tant pel que fa a temperatures, com sobretot pel que fa a sensació tèrmica a causa del fort vent que es farà protagonista aquests pròxims dies. Aquesta nit ens creurà una potent borrasca que, sobretot, deixarà precipitacions abundants al Pirineu, però que també de matinada i demà al matí farà ploure en moltes altres comarques. Pluges que a la selva marítima no s'hi entreveuen abundants demà al matí, però sí que farà falta el paraigua. De tota manera, atents perquè el vent farà que el paraigua sigui difícil de portar demà, aquest vent de Garbí que s'arribarà a fer present amb cops de 60-70 km per hora al llarg de les primeres hores d'aquest divendres i que continuarà fent-se protagonista durant el cap de setmana. Sobretot dissabte a la tarda revifarà i tornarà a bufar amb cops una mica més aponentats, però que poden tornar a ser forts també en molts sectors del sud de la Costa Brava. Per tant, atents a aquestes ventades que no només ens acompanyaran demà, sinó també entre dissabte a la tarda i durant la nit. Pel que fa a l'estat del cel, les pluges que puguin aparèixer demà al matí seran les úniques ja abans de Nadal. Després ens espera un cap de setmana mig ennuvolat, en tot cas. Diumenge amb més sol que no pas durant el dissabte, i en tot cas dissabte sí que pot haver-hi algunes precipitacions, però només les trobareu si us desplaceu cap a comarques ubicades més a l'oest o cap a sectors del Pirineu Occidental. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, a la baixa a curt termini, sensació tèrmica més baixa en l'inici del cap de setmana, però en canvi arribarem a Nadal amb temperatures altes per l'època i màximes de fins a 20 graus en algunes comarques.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Ara mateix, la temperatura amb què ens despertem aquí a Lloret, segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, és de 10 graus, la humitat al 96%, molt elevada, i aquí al centre, poca diferència, 11 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Una premsa que avui dijous 19 de desembre ve marcada en bona part pel clàssic que es va jugar ahir al Camp Nou. Un clàssic que en el terreny de joc va acabar sense gols, amb empat a 0. El Barça sobreviu al setge del Madrid, titula el diari de Girona. Un clàssic sense gols i poc futbol, titula el Punt Avui, que diu que Barça i Madrid empaten a 0 en un partit estrany que deixa la Lliga com estava, amb els blaugrana líders. I fora del terreny de joc i fora a les graderies i també fora del Camp Nou, les protestes acaben amb càrregues policials, explica el diari de Girona, que i el diari El Punt titula que el tsunami democràtic inunda el Camp Nou. El tsunami mobilitza milers de persones per fer sentir la demanda de diàleg a l'Estat. El moviment valora en positiu l'acció i reconeix que no es va poder fer tot allò previst. La jornada acaba amb enfrontaments a l'exterior del Camp Nou. Sobre el partit en si, el diari de Girona també explica en el peu de foto que l'àrbitre va anul·lar un gol de Bale per fora de joc de Mendy, que el va assistir, i apareix aquest moment abans del gol a la imatge que il·lustra el diari de Girona. El Punt Avui no porta més notícies a la seva portada. En canvi, el diari de Girona hi llegim que Girona compta amb 3 dels trams de carretera més perillosos de tot Catalunya. Estan situats entre Alp i la frontera francesa, de Puigcerdà a Llívia, i entre Caldes i Llagostera. L'autovia de Platja d'Aro a Llagostera, en canvi, és la zona de menys risc de sinistre. Una intrusió de pols africana eleva els nivells de contaminació a Girona. El Ripollès és la tercera comarca de Catalunya amb la població més envellida. I finalment destaquem que Ryanair anuncia 2 nous vols l'estiu que ve des de Girona, a l'est de Londres i a l'Alguer.
Els titulars generals els repassem a continuació. Ho fem a través del diari El País, per exemple. Primera plana, PSOE i Esquerra avancen en la negociació, tot i les tensions. El Periódico, llegim en primera plana que les flames tornen amb el tsunami. La Razón, gabinet de crisi a la Moncloa. Esquerra Republicana allunya la investidura del dia 30. El diari Ara, la protesta no eclipsa el clàssic. L'ABC, pau en el futbol, violència separatista en els carrers. El Mundo, avui obre dient que Esquerra Republicana reafirma la via unilateral abans d'investir a Sánchez. I La Vanguardia, la protesta del tsunami deriva en el darull sense afectar el clàssic.
Doncs això és el que destaquen les portades dels diaris, però també volem repassar altres notícies que trobem interessants de l'actualitat general. Per exemple, en àmbit internacional, als Estats Units la Cambra de Representants ha processat Trump i serà el tercer president jutjat pel Senat.
La majoria demòcrata ha donat llum verda a l'impeachment, el procés de destitució de Donald Trump sota l'acusació de abús de poder i obstrucció al Congrés. En matèria de successos, ha mort un nadó quan un conductor drogat ha xocat per darrere amb un cotxe a Cubelles. Les altres 3 persones que anaven al cotxe han quedat ferides i el conductor ha estat detingut per homicidi per imprudència greu. També és notícia les cites per a l'oficina d'estrangeria que estan a la venda o a la PUP. S'arriben a demanar fins a 250 euros en aquest mercat negre on participen particulars, locutoris i fins i tot advocats perquè els interessats s'evitin les cues. Primera multa a Catalunya a una empresa per apologia de l'anorèxia a internet. L'empresa Automatic Inc., amb seu a Dublín, s'havia negat a retirar els continguts, hi haurà de pagar 85.000 euros de sanció a la Generalitat. Més notícies. El CAC denuncia vídeos de nens youtubers destinats a menors per publicitat encoberta. Concretament, ha denunciat 59 vídeos de 15 nens i nenes youtubers per publicitat encoberta dirigida a infants i adolescents, on s'anuncien fins a 189 joguines, videojocs, alimentació o begudes. Més notícies. La banderada del MeToo, el hashtag MeToo al Japó, ha guanyat un judici per violació en una sentència inèdita. La sentència condemna a una multa un periodista famós, biògraf del primer ministre, per la violació a una reportera.
I també volem repassar en plana cultural que ha mort Patxi Andion, cantautor i actor símbol de la transició.
Ha perdut la vida als 72 anys en un accident de trànsit a Sòria.
I en esports anem fora del terreny de joc perquè els tres jugadors de l'Arandina condemnats per agressió sexual han quedat en llibertat provisional.
Encara no hi ha dictamen sobre el seu ingrés a presó que es pot fer efectiu en qüestió d'hores o dies. Recordem que estan condemnats a 38 anys de presó cadascun per agressions sexuals a una menor de 15 anys el 2017.
I fins aquí el repàs de l'actualitat general. Són ara les 8 i 11.
Aquestes festes de Nadal no cal que et passis hores i hores a la cuina. Deixa que ho fem nosaltres per tu. Al restaurant Papalús us hem elaborat uns menús per Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis, que de ben segur et faran llepar els dits. Inverteix el temps per gaudir d'aquestes festes amb els teus. Dels àpats i de l'espai de celebració, deixa-ho a les nostres mans. Al restaurant Papalús, a on si no. Fes la teva reserva al 972-370049. Restaurant Papalús us desitja unes bones festes.
Para este otoño, Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Para este otoño, elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-364328 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Revetlla de Cap d'Any a la Sala de Festes d'en Juan. Gaudeix d'una nit màgica i comença el 2020 amb música i gresca fins a la matinada. Entrada anticipada 20 euros o el mateix dia per 25 euros. Amb cotilló, copa de cava i consumició inclosa. També pots adquirir la teva entrada els dissabtes a taquilla o trucant al 972-36-21-53. Ja ho saps, si aquest any vols passar-t'ho bé, dona la benvinguda al 2020 a la Sala de Festes d'en Juan.
Ai, Dios mío!
Al restaurant Sibius Cala Canyelles us hem preparat un menú especial per Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any. També comptem amb amplis salons per a celebracions i grups d'empreses. La direcció i el personal del restaurant us desitgen unes bones festes i un feliç any nou. Restaurant Sibius Cala Canyelles, davant de la platja de Cala Canyelles, Lloret de Mar. Telèfon 972 37 12 01. 972 37 12 01.
Hola, Lloret. Obrim nou centre d'òptica i audiologia universitària. Per celebrar-ho, fins al 31 de gener, gaudeix d'un 20% de descompte addicional per apertura. A més, vine i coneix les nostres promocions d'ulleres amb vidres antireflectants des de 39 euros i progressius per 99 euros. T'esperem al carrer de Sant Pere 32. Òptica i audiologia universitària. Les millors marques, els millors preus.
Ho estaves esperant. Ho estaves desitjant. Torna la millor festa de Cap d'Any a Disco Tropics. Gaudeix d'una nit inoblidable amb la rumba i les versions del grup Dapinats. Prepara't, perquè aquest 31 de desembre tornem amb la millor música dels 80, 90 i actual. Cap d'Any a Disco Tropics. El teu lloc per donar la benvinguda al 2020. La festa del poble per la gent del poble.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart de nou, benvinguts al Bon dia, bona hora. Ens posem per feina després d'aquesta breu pausa. I avui el nostre tema del dia és que Lloret en Comú i Som Alternativa critiquen que l'Ajuntament no faci res davant l'acomiadament de dos treballadors de Giropark, l'empresa que gestiona les zones blaves de Lloret de Mar.
Els dos partits expliquen que els empleats havien fet amb normalitat la seva feina durant 5 anys. El servei es va licitar i el va obtenir Giropark. Un mes després, l'empresa va fer fora els treballadors per no estar al seu lloc de treball i no complir amb els estàndards de l'empresa. Els partits afegeixen que els treballadors no tenien uniforme ni havien rebut cap formació per part de Giropark.
Uns i altres retreuen a l'equip de govern format per Junts per Lloret i Partit Socialista que no s'interessi pels fets i que no vulgui defensar els treballadors. Paulino Gracia, de Som Alternativa, destaca que els empleats acomiadats tenen un cert grau de discapacitat.
Aquí hay un contrato y ese contrato se está incumpliendo por parte de la empresa. Y el gobierno no está haciendo nada. Y dos personas con minusvalía en diciembre se han quedado en la calle. Después de estar 5 años trabajando, se han quedado en la calle. Y el gobierno no hace nada. Cosa que para nosotros no es una aberración, sino es una vergüenza. Es una vergüenza que no esté haciendo nada. Por ahí nos hemos visto obligados a hacer esta nota de prensa y denunciarlo públicamente para que la gente vea realmente quién es el Partido Socialista, quién está gobernando en Lloret de Mar, que desde luego lo que no hace es velar ni por los trabajadores ni las trabajadoras ni por la gente en general de Lloret de Mar.
Per la seva banda, Giropark ha declinat fer declaracions, però ha dit a la ràdio que han actuat en conseqüència i que l'Ajuntament està informat de tot el que ha passat.
Parlarem primer amb Lloret en Comú i després amb el primer tinent d'alcalde i regidor de les àrees de relacions laborals i de capacitats diferents, Francisco Pastor. Escoltem en primer lloc a Miguel Gracia, a qui ha entrevistat Rosa Giral.
Parlem amb el portaveu del grup municipal Lloret en Comú, Miguel Gracia. Molt bon dia.
Bon dia.
Per què acuseu l'Ajuntament de fomentar la precarietat laboral?
Fa una setmana i mitja, van ser acomiadats dos treballadors de l'empresa Giropark que gestionaven la zona blava sense cap motiu i l'Ajuntament no ha fet cap pas en defensa d'aquests treballadors. Quan aquests treballadors portaven un mes demanant la roba de treball i ningú els hi feia cas.
Quin és el problema que hi ha hagut en concret amb aquestes dues persones?
Aquestes dues persones han sigut acomiadades injustament del seu lloc de treball, acusades de no fer la seva feina, cosa que no és certa, i no només això, sinó que fa poc va ser desmantellada també una secció sindical, la de la CGT aquí a Lloret de Mar, també amb dos acomiadaments, un a principi d'anys i un al setembre. I l'Ajuntament, segons l'Ajuntament, ells no poden fer res perquè són coses de l'empresa. Quan sabem que quan l'empresa ha fet algun malament, hi ha sancions per part de l'Ajuntament a l'empresa. El que demanem és que l'Ajuntament defensi aquests treballadors. Hi ha un regidor que té l'àrea d'afers laborals o de treball, que és el senyor Francisco Pastor, i el que demanem és que es posi al capdavant i defensi els treballadors, que és la seva feina.
El desmantellament d'aquest sindicat també afecta a Giropark?
No, és una altra empresa, és l'empresa Barna Portés, però està tot relacionat. En aquest municipi portem un temps que hi ha una sèrie de subcontratacions que l'únic que fan és agreujar la precarietat laboral del nostre municipi, sabent que la renta per càpita d'aquest municipi és la que és i la posició que estem, i això és causa d'aquesta precarització laboral.
Miguel, els dos treballadors que treballaven per Giropark estaven vigilant les zones blaves, era la seva feina, no?
La seva feina era vigilar les zones blaves, però clar, no tenien un uniforme, per tant, si ve l'inspector i no veu ningú amb l'uniforme, pensa que no hi ha ningú treballant i han sigut acomiadats molt injustament. El que demanem és que l'Ajuntament es posi al capdavant, sancioni l'empresa i aquests dos treballadors siguin readmesos immediatament.
Des de Lloret en Comú, en la nota de premsa que heu enviat, també critiqueu el plec de condicions. Per què?
Perquè el plec de condicions sempre ha demarcat per una precarització laboral, que és el que he dit abans. I el que volem és que les condicions... El que volem, en definitiva, des de Lloret en Comú, és remunicipalitzar. Que sigui l'Ajuntament el que contrati aquestes persones directament i tinguin unes bones condicions. I ens deixem de plet de condicions, sinó que aquestes persones estiguin amb un conveni laboral digne i tinguin una sèrie de condicions semblant a les de qualsevol funcionari del nostre Ajuntament.
Miguel Gracia, de Lloret en Comú, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I seguim ara parlant d'aquest tema. Ho fem amb el primer tinent d'alcalde, Francisco Pastor. Bon dia.
Hola, bon dia.
I sentíem ara Miguel Gracia demanant-li a vostè mateix, de fet parlava de Francisco Pastor, com a regidor de l'àrea de relacions laborals, doncs li demanava responsabilitats. Vostè també és regidor de l'àrea de capacitats diferents. Què ha passat i quina és la resposta que hi dona com a primer tinent d'alcalde i responsable d'aquestes àrees?
Bueno, primer dir que des del primer dia hem estat pendents d'aquest tema. De fet, en el moment que aquests dos treballadors van a ser acomiadats, el mateix matí, no havien passat ni dues hores, els treballadors van estar a l'Ajuntament, al meu despatx, explicant-me què havia passat. I, per tant, des del primer moment hem estat pendents. I per què em van trucar a mi? Perquè portem mesos comentant la situació. Portem mesos en els quals, per exemple, havien compartit l'alegria de que la nova licitació s'havia canviat el conveni, per tant tenien millores salarials i millores de condicions laborals, i per tant estaven molt contents de que l'Ajuntament estava fent passos per millorar les condicions laborals dels treballadors que formaven part d'un contracte licitat per l'Ajuntament. És evident que hi ha hagut un acomiadament, l'empresa diu que és un acomiadament procedent, els treballadors denunciaran o ja han denunciat per reclamar que no és procedent. L'Ajuntament, en aquest cas, hem d'esperar que hi hagi una sentència, una decisió judicial que digui si realment aquest acomiadament ha sigut procedent o improcedent. I és evident que nosaltres ja estem treballant a veure si, en el cas de que fos un acomiadament improcedent, quines mesures ha de prendre l'Ajuntament respecte a aquesta empresa que acomiada de manera improcedent dos treballadors que han sigut subrogats. I, per tant, hem d'estar molt, molt atents.
En tot cas, diria que l'Ajuntament, l'equip de govern té una bona relació amb aquests treballadors, hi ha comunicació contínua.
Jo sí, jo ens hem donat els telèfons mòbils, estem en contacte, ja dic, els hem rebut al despatx i estem en contacte. La qüestió és que si realment hi ha sospites que hi ha alguna empresa que ha trobat la manera de saltar-se la subrogació de treballadors, l'Ajuntament s'ha de blindar, l'Ajuntament ha d'incloure en el redactat dels plecs de condicions la manera de poder evitar aquesta mala praxis. És evident que les normes van evolucionant i que hi ha gent, malauradament, que busca els límits per intentar saltar-se aquestes lleis. I, per tant, el que hem de fer ser nosaltres és responsables i àgils, i en el moment que detectem qualsevol cosa d'aquest tipus, intentar redreçar-ho ràpidament. I és el que estem fent amb els serveis jurídics de l'Ajuntament per mirar de quina manera ens podem blindar davant aquestes possibles males praxis.
En tot cas, des de l'empresa han declinat fer declaracions, però sí que han dit que l'Ajuntament ha estat informat en tot moment. Això també és correcte? L'Ajuntament, per part de l'empresa, ha rebut la informació pertinent?
Sí, correcte. Aquest és un contracte que pertany a l'àrea de mobilitat i em consta que hi ha hagut reunions entre empresa i departament i amb els treballadors també, i per tant és un tema que no s'ha deixat de banda en cap cas, és un tema que s'està seguint i per tant comentar a les persones que han intervingut abans de dir que t'hi falta una mica d'informació o tenen mala intenció a l'hora de fer aquestes declaracions, perquè l'Ajuntament en tot moment ha estat al davant de les converses amb aquesta gent, tant amb l'empresa com els treballadors, i per tant no poden dir que no s'ha fet res, perquè s'està fent, i tampoc poden dir que hi ha mala voluntat, perquè el que estem fent és intentant solucionar aquesta situació. Ens preocupa molt la situació de treballadors que se quedin sense treball, evidentment, però també ens preocupa, i ho fem de manera paral·lelament, anar treballant per millorar les condicions, els plecs de condicions que fa l'Ajuntament amb totes les contractacions externes. I això és el que estem fent, treballar en paral·lel, puntualment amb aquests dos treballadors que han tingut aquesta situació concreta, però també treballant a llarg i a mig plaç per millorar les condicions que dona l'Ajuntament als concessionaris que tenen treballadors.
Perquè ara que diu això, Miguel Gracia també criticava aquests plecs de condicions en general, perquè diu que Lloret en Comú aposta més per la municipalització dels serveis, perquè diu que els plecs de condicions fan que es precaritzi el sector.
Bueno, això, el tema de municipalitzar s'ha de veure si és viable o no. Hem de tenir clar que tenim la famosa llei Montoro, que regula molt el capítol 1 i que, per tant, el personal propi tenim moltíssimes limitacions i ha obligat a la majoria, per no dir tots els ajuntaments de tot l'Estat, a tirar de contractacions externes. I això és una cosa que podríem parlar i debatre. Que aprofito per demanar als comuns i a la resta de grups de l'Ajuntament perquè facin un pensament i una reflexió. Si ells es dediquen a fer aquestes notes de premsa per sortir a la foto, això no ajuda. El que ajuda és que s'assentin a la taula a negociar i a mirar de pactar entre tots la manera de poder millorar la situació d'aquests treballadors i de la resta. Per tant, si volen ser productius, el que han de fer és menys fotos i més taula de negociació. Però també dir que el fet de que s'estigui treballant en aquesta línia, i vull reprendre l'argument que estava donant abans, estem molt limitats a l'hora de contractar personal propi, i per això s'externalitza. Però és que, ho he dit al principi, precisament el contracte de licitació, la licitació del contracte de la vigilància de les zones blaves va canviar aquest estiu. I vam aconseguir dues coses, que són dues coses molt positives i que es fa gràcies al treball que es fa des de l'Ajuntament. La primera, que l'empresa que va guanyar el concurs era una empresa del tercer sector, i això és conseqüència de que es té molt en compte les clàusules socials i s'ha de tenir en compte tota aquella gent desfavorida, amb discapacitat, etc. I segona cosa positiva d'aquell contracte que va sortir nou aquest estiu és que les condicions laborals del personal millorava perquè s'havia canviat el conveni i, per tant, hi havia augment salarial i augment de condicions. Per tant, molt
positiu. Ho recollim i li agraïm que ens hagi fet arribar totes aquestes explicacions. Com a primer tinent d'alcalde i regidor, comentàvem de les àrees de relacions laborals i de capacitats diferents, que hem d'entendre que l'acomiadament no té res a veure amb aquest fet, no?, que tinguin una discapacitat els treballadors.
No. La qüestió és que primer hem de saber per què i quines han estat les motivacions, i ja dic, això ara mateix està en via judicial i per tant serà un jutge qui determinarà si aquell acomiadament ha sigut procedent o no. De totes maneres, hem de tenir en compte que l'empresa que ha acomiadat aquests dos treballadors és una empresa del tercer sector que té treballadors amb discapacitat pràcticament al 100%, i per tant el fet de que siguin discapacitats o no és el motiu del seu acomiadament, sinó que haurà estat un altre, i el que s'ha de determinar és si aquests motius són procedents o improcedents i res més. Per tant, el que sí que m'agradaria abans d'acabar és tornar a repetir l'oferiment perquè tots els partits polítics, estiguin dintre del consistori o no estiguin dintre del consistori, oferim a poder treballar plegats per mirar de solucionar i de millorar les condicions dels contractes que externalitzem. I des d'aquí, mà estesa per mirar de millorar la situació, perquè anirà en benefici de tots. I si volen fer la foto després, no hi ha cap problema. Jo faig un pas al costat i se fan les fotos ells. Però el que realment hem d'aconseguir, l'objectiu que hem de tenir tots plegats, és millorar les condicions laborals d'aquestes externalitzacions que, malauradament, estem obligats a fer.
Recollim les seves paraules i, com deia, molt agraïts des de la ràdio perquè ens hagi tès un dia més aquí al Bon Dia, Bona Hora. Francisco Pastor, moltes gràcies i bon dia.
Agraïts a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora.
I toca seguir avançant, ara queda poc més d'un minut per arribar a 9:15 i ens volem centrar en la ruta pessebrista, que ja es pot visitar. En aquesta edició compta amb 20 pessebres repartits arreu de Lloret de Mar. Estan ubicats a diferents espais, com departaments municipals, entitats, botigues, establiments, hotelers o restaurants.
Alguns d'aquests espais són l'Ajuntament, la parròquia de Sant Romà o el casal municipal de la Gent Gran. A més, en aquesta edició també hi ha pessebres a la capella del Sant Cor de Jesús, amb l'esplai 20 birimboines, i a la casa de Culler, al carrer Girona número 28. El plànol amb tots els pessebres visitables es pot trobar al web de l'Ajuntament.
Pel que fa al concurs de diorames, s'han presentat una quinzena de naixements en miniatura. Es poden visitar des d'aquest diumenge i fins al 6 de gener a l'Arol, a la parròquia de Sant Romà, en horari de matí i tarda.
En el cas dels pessebres a la llar, les inscripcions encara són obertes fins ben bé aquest divendres. El jurat valorarà les creacions a partir del dia 27 de desembre i l'entrega de premis serà l'11, volem dir, de gener.
Doncs ara que el rellotge arriba a 9:15, sentim els senyals horaris a la vegada que saludem el regidor de Cultura i Festes, Cristian Fernández. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dèiem que un any més tenim la ruta passebrista ja preparada per visitar-la, amb una vintena de naixements. Com ho valora? Com la veu, aquesta ruta?
Doncs bé, en primer lloc, doncs, ens agradaria poder agrair la col·laboració que ens ha prestat tant la parròquia de Sant Romà com l'Associació de Passebristes de Lloret, en aquest, evidentment, en el desplegament de tots els punts en el que es trobaran, doncs, aquesta ruta de passebristes, en la que qualsevol persona que tingui ganes de poder visitar-los té a Lloret una vintena d'espais, ja siguin emplaçaments públics o emplaçaments com hotels o restaurants o locals d'associacions, com abans deia Culla, per poder visitar, doncs, aquest concurs, bueno, aquesta ruta, perdó, i doncs poder gaudir, doncs, del treball que han fet, que evidentment a costa sempre, no, ha de fer un pessebre, i en aquest sentit, doncs, segur que els agradarà molt.
I com animaria la gent a anar a veure aquesta ruta?
Bé, doncs, escoltant-vos a vosaltres a la ràdio, amb les falques que es fan, amb la difusió que fem a les xarxes, i amb tota la informació que tenen sempre els edificis municipals, amb aquesta mateixa ruta en un mapa que està determinat el lloc on hi ha cada pessebre, poden saber on està, no? La part important és acostar-se i, bueno, ja li explicaran les persones que estan allà com s'ha fet, quina implicació han tingut, i bé, doncs creiem que això fa xarxa i fa teixit. Per tant, doncs, animem a tothom que ens escolti, doncs, a fer aquesta ruta, que són una vintena, d'un-hi-do, i per tant, doncs, que puguin disfrutar tots.
I també es podrà visitar una altra cosa molt típica aquí a Lloret, que és aquesta exposició de diorames, que arriba a la 45a edició.
Sí, queda tot recollit a l'Arol, al costat de la parròquia, 45a, d'un-hi-do, també parlem d'una tradició bastant... s'ha allargat molt de temps, i per tant, doncs, és molt bo que continuï així i continuï viu. I doncs en aquesta exposició, doncs, evidentment, hi comptem també amb molts diorames, i per tant, doncs, amb aquest concurs, doncs, està a veure, no?, aquesta competitivitat que hi ha, i que al mes de gener esbrinarem qui ha sigut el guanyador.
I encara hi ha temps per apuntar-se al concurs de pessebres a la llar.
Sí, la llar acaba demà és l'últim dia, demà divendres, i per tant, doncs, bé, encara si algú estigui a temps i ens escolti, doncs, i tingui ganes de fer-ho, doncs l'animem molt a fer-ho, i que, doncs, així puguem fer difusió d'aquest concurs.
Doncs, regidor, no sé si vol afegir alguna cosa més al respecte.
Bé, en principi, simplement, doncs, que ens escoltin, no?, que facin difusió entre les famílies, entre els amics, com una tradició nadalenca més, que evidentment hi ha un esforç molt gran darrere de totes les entitats i les persones que ho fan, i doncs la recompensa evidentment no és una altra més que el fet que la gent pugui visitar-los i puguin gaudir, i doncs bé, doncs, és la intenció principal amb la que es fa aquesta ruta, i evidentment amb l'exposició del concurs de diorames.
Doncs que vagi molt bé tot plegat, i aprofitem també per desitjar-li molt bones festes com a regidor de Cultura i Festes, Cristian Fernández. Bon dia.
Bones festes a tot l'equip de Nova Ràdio Lloret, i a tothom que t'escolta, bones festes i bon Nadal.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara mateix són les 8:34. I ja tenim a punt amb Miquel Bernis, que ens vol fer arribar tots els detalls de la previsió del temps. Miquel, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dijous ha començat amb un ambient una mica més fred, però segueixen sent temperatures altes per ser ja al tram final del mes de desembre. Esperem que avui tampoc la temperatura no sigui gaire baixa aquest migdia, altre cop màximes per sobre dels 15 graus, tot i que començarem el cap de setmana amb un ambient una mica més fred. Potser no tant pel que fa a temperatures, com sobretot pel que fa a sensació tèrmica a causa del fort vent, que es farà protagonista aquests pròxims dies. Aquesta nit ens creurà una potent borrasca que, sobretot, deixarà precipitacions abundants al Pirineu, però que també de matinada i demà al matí farà ploure en moltes altres comarques. Pluges que a la Selva Marítima no s'hi entreveuen abundants demà al matí, però sí que farà falta el paraigua. De tota manera, atents perquè el vent farà que el paraigua sigui difícil de portar demà. Aquest vent de Garbí que s'arribarà a fer present amb cops de 60-70 km per hora al llarg de les primeres hores d'aquest divendres i que continuarà fent-se protagonista durant el cap de setmana. Sobretot dissabte a la tarda revifarà i tornarà a bufar amb cops una mica més aponentats, però que poden tornar a ser forts també en molts sectors del sud de la Costa Brava. Per tant, atents a aquestes ventades que no només ens acompanyaran demà, sinó també entre dissabte a la tarda i durant la nit. Pel que fa a l'estat del cel, les pluges que puguin aparèixer demà al matí seran les úniques ja abans de Nadal. Després ens espera un cap de setmana mig ennuvolat, en tot cas, diumenge amb més sol que no pas durant el dissabte, i en tot cas dissabte sí que pot haver-hi algunes precipitacions, però només les trobareu si us desplaceu cap a comarques ubicades més a l'oest o cap a sectors del Pirineu Occidental. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, a la baixa a curt termini, sensació tèrmica més baixa en l'inici del cap de setmana, però en canvi arribarem a Nadal amb temperatures altes per l'època i màximes de fins a 20 graus en algunes comarques.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Veurem com es va desenvolupant el temps a mesura que s'acosti al Nadal, però ara mateix el que podem afegir és que l'estació meteorològica de Protecció Civil ens marca 10 graus i la humitat elevadíssima, el 97%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs avui el clàssic entre el Barça i el Madrid ahir al Camp Nou marca bona part de les portades. Per exemple, en el cas del Punt, és monotemàtic. I ho fa, d'una banda, perquè en el terreny de joc va ser un clàssic sense gols i poc futbol, diu el Punt avui, i explica que el Barça i el Madrid empaten a 0 en un partit estrany que deixa la Lliga com estava amb els blaugrana líders. I d'altra banda, perquè Tsunami Democràtic havia fet una gran convocatòria i el que titula el Punt és que Tsunami Democràtic inunda el Camp Nou. El Tsunami mobilitza milers de persones per fer sentir la demanda de diàleg a l'Estat. El moviment valora en positiu l'acció i reconeix que no es va poder fer tot allò previst. La jornada acaba amb enfrontaments a l'exterior del Camp Nou. És el que llegim avui a la portada del Punt, amb un únic tema, que és aquest, la ressaca del clàssic. En el diari de Girona la imatge també és per aquest clàssic i el titular és un clàssic sense gols i explica que el Barça sobreviu al setge del Madrid i fora de l'estadi les protestes acaben amb càrregues policials. També explica que l'àrbitre va anul·lar un gol de Bale per fora de joc de Mendy que el va assistir. Tot i així, al diari de Girona sí que hi trobem altres informacions en aquest dijous 19 de desembre. Per exemple, que Girona compta amb tres dels trams de carretera més perillosos de tot Catalunya. Són els que hi ha entre Alp i la frontera francesa, Puigcerdà i Llívia i Caldes i Llagostera. L'autovia de Platja d'Aro a Llagostera, en canvi, és la zona de menys risc de sinistre. També és notícia que una intrusió de pols africana eleva els nivells de contaminació a Girona, que el Ripollès és la tercera comarca de Catalunya amb la població més envellida i que Ryanair ha anunciat dos nous vols l'estiu que ve des de Girona. Seran a l'est de Londres i a l'Alguer.
Més notícies, titulars de la resta de premsa escrita. El País avui obre dient que PSOE i Esquerra Republicana avancen en les negociacions, tot i les tensions. El Periódico, les flames tornen amb el tsunami. La Razón obre dient gabinet de crisi a la Moncloa. Esquerra Republicana allunya la investidura del 30. El diari Ara, la protesta no eclipsa el clàssic. ABC, pau en el futbol, violència separatista en els carrers. El Mundo, Esquerra Republicana reafirma la via unilateral abans d'investir a Sánchez. I La Vanguardia, la protesta del tsunami deriva en aldarulls sense afectar el clàssic.
I repassem també altres informacions de la jornada i en l'àmbit internacional. L'atenció està fixada als Estats Units, on la Cambra de Representants ha processat Donald Trump i serà el tercer president jutjat pel Senat.
La majoria demòcrata ha donat llum verda a l'impeachment, al procés de destitució de Donald Trump sota l'acusació d'abús de poder i obstrucció al Congrés.
En plana de successos, ha mort un nadó quan un conductor drogat ha xocat per darrere amb un cotxe a Cubelles.
Les altres tres persones que anaven al cotxe han quedat ferides i el conductor ha estat detingut per homicidi per imprudència greu.
Cites per l'oficina d'estrangeria estan a la venda Wallapop.
S'arriben a demanar fins a 250 euros en aquest mercat negre on participen particulars, locutoris i fins i tot advocats perquè els interessats s'evitin les cues.
Primera multa a Catalunya a una empresa per apologia de l'anorèxia a internet.
L'empresa Automatic Inc., amb seu a Dublín, s'havia negat a retirar els continguts i haurà de pagar 85.000 euros de sanció a la Generalitat.
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, ha denunciat vídeos de nens youtubers destinats a menors per publicitat encoberta.
Concretament, ha denunciat 59 vídeos de 15 nens i nenes youtubers per publicitat encoberta dirigida a infants i adolescents, on s'anuncien fins a 189 joguines, videojocs, alimentació o begudes.
L'abanderada del Me Too al Japó ha guanyat un judici per violació en una sentència inèdita.
La sentència condemna a una multa un periodista famós, biògraf del primer ministre, per la violació a una reportera.
En plana cultural, notícia luctuosa, ha mort Patxi Andion, cantautor i actor símbol de la transició.
Ha perdut la vida als 72 anys en un accident de trànsit a Sòria.
I en esports, fora del terreny de joc, els tres jugadors de l'Arandina, condemnats per agressió sexual, han quedat en llibertat provisional.
Encara no hi ha dictamen sobre el seu ingrés a presó, que es pot fer efectiu en qüestió d'hores o dies. Recordem que estan condemnats a 38 anys de presó cadascun per agressions sexuals a una menor de 15 anys l'any 2017.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs d'una banda trobem una referència indirecta a Lloret, en concret és a la comarca de la Selva. Podeu trobar a la pàgina 10 del diari de Girona la notícia que destacàvem en portada, que el Ripollès és la comarca més envellida i el gironès la més rejuvenida. Doncs bé, a la Selva veiem que de població de 0 a 15 anys el percentatge és de 16,8, de 16 a 64 és de 65% i de més de 65 anys 17%. Perquè us en feu una idea, el Ripollès, que és la comarca més envellida, la població de més de 65 anys és del 25%. I d'altra banda, a l'agenda del Punt, i podeu veure que avui a 6:45 de la tarda al gimnàs de l'escola Esteve Carles hi ha una sardana per la Marató organitzada per l'Oficina de Català.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Ei, Paula!
Hola, Albert.
Ja t'han posat la fibra?
Encara no, noi. A la meva zona encara no hi arriba.
No coneixes Fitel Network? És l'operador local de Lloret i tenen les millors ofertes en serveis de telecomunicacions per a particulars i empreses. Segur que ells t'ho solucionen.
Ostres, està bé saber-ho, perquè ja fa temps que em vull posar la fibra.
Doncs amb Fitel podràs tenir fibra allà on d'altres operadors no hi arriben. I a més, telèfon mòbil, fixa o televisió, a uns preus molt competitius.
Que bé! Doncs vaig a trucar-los ara mateix i contractaré la fibra també per a la meva empresa.
Fitel Network, carrer Montserrat Roig 13 de Lloret. Més info a fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Fitel Network, el teu operador local d'internet.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Electromòbil Lloret, el teu nou taller de confiança. Mecànica general i diagnosi per tenir el teu cotxe sempre a punt. Revisions d'oli, pneumàtics, frens, caixes de canvi, recàrrega d'aire condicionat, també servei de descarbonització, alineació de rodes i neteja de tapisseries i d'habitacles amb ozó. Electromòbil Lloret disposem d'equipament d'última generació. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries número 65, a 100 metres de l'Audi. I si ens dius que has escoltat l'anunci a la ràdio, tindràs un 10% de descompte. Electromòbil Lloret, el teu nou taller de confiança.
Jo sóc del RAC, i quan se'm punxa la bici també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan em poso malalt estant de viatge, també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, i som per ajudar.
El dijous 26 de desembre arriba la gran quina de Nadal. 9 quines, una quina infantil i una superquina valorada amb més de 1.500 euros. Vine amb la família i els amics a passar una tarda d'allò més divertida. La Diada de Sant Esteve, a 6:15 de la tarda, t'esperem a l'Hotel Olímpic. A què esperes? Consulta tots els premis i reserva el teu lloc anticipadament al web granquinadenadal.cat. Quina organització organitzada pel Club Natació Lloret i el Club Hoquei Lloret.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
9:45 del matí. Seguim ara aquí al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar amb un acte per aquesta tarda a la biblioteca. Es farà la lectura del llibre Dona al punt zero, de Nawal El Sadawi. La sessió comptarà amb el comentari de Teresa Iribarren, doctora en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona. L'acte forma part del Club de Lectura sobre Literatura i Violència Masclista, que s'emmarca en el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. La finalitat és promoure la reflexió sobre els clàssics literaris des de la perspectiva de gènere. Recordem que el mes passat ja es va fer una primera sessió amb Montserrat Gatell, expresidenta de l'Institut Català de les Dones. Avui és el torn de la també filòloga Teresa Iribarren, que comentarà l'obra Dona al punt zero, una novel·la breu de caire testimonial que narra en primera persona tota una vida d'abusos i maltractes. La sessió començarà a 6:00 de la tarda a la biblioteca. Al telèfon hi tenim a la ponent, la Teresa Iribarren. La saludem, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, n'hem fet una pinzellada molt, molt breu, però què podem destacar de Dona al punt zero?
Mira, Dona al punt zero, nosaltres la presentem i de fet la vam triar perquè se la considera la primera obra feminista de la cultura, del conjunt de les cultures africanes. I Nawal El Sadawi va ser justament reconeguda per la Generalitat de Catalunya el 2003 amb el Premi Internacional de Catalunya. I, per tant, creiem que hauria de ser un referent segurament més present en el nostre imaginari, perquè pensem que una autora com Nawal El Sadawi, tan activista en la defensa dels drets i de la salut de les dones, perquè no perdem de vista que Nawal El Sadawi era alhora escriptora i metge, era psiquiatra, pensem això, que difondre aquesta figura d'aquesta escriptora entre els nostres lectors i lectores pot ser una bona cosa per contribuir, d'una banda, lluitar contra aquesta xacra social que és la violència masclista, d'una banda, i de l'altra, per començar a desplaçar una mica aquest eix d'una banda eurocèntric i patriarcal dels referents literaris i culturals que tenim encara avui.
Diries que en el moment en què Nawal El Sadawi escriu aquesta novel·la té present tota aquesta vessant conscienciadora? O bé de manera secundària?
Jo crec que sí, perquè justament ella, que va ser pionera en un país com és Egipte, no? Que a més els darrers anys encara ha pres una deriva fonamentalista encara més greu, ella era molt conscient que moltes de les malalties que justament patien les dones eren de resultes d'aquesta situació de violència, de diferents tipus de violència que es mostren a l'obra. I clar, i també pensem que és útil llegir-la perquè ens fa prendre consciència de fins a quin punt també la violència masclista és un afer de salut pública, perquè sempre quan pensem en violència masclista pensem molt en la qüestió de les morts, no? Perquè, esclar, trobem que cada dos per tres al Telenotícies ens informen d'algun feminicidi. Però, esclar, pensem en la quantitat de dones que pateixen problemes de salut, sigui física, psicològica, de resultes d'això, d'abusos i de maltracte de diversa mena. Llavors, aquesta obra ens ajuda molt a prendre consciència també en aquest sentit. I jo crec que Nawal no era gens ingènua, tot al contrari. Ella va fer aquesta obra de manera molt clarament militant, activista, en defensa dels drets i del cos i de la salut de les dones.
Doncs avui es comentarà a partir de les 6 de la tarda a la biblioteca. Pot semblar així a priori que sigui un tema, que un llibre que pugui interessar sobretot a les dones, però entenem que també als homes, no?
Mira, i tant. Mira, portem unes quantes sessions a diferents biblioteques de Catalunya i, com a mínim per part meva, només a Lliçà de Vall van venir l'altre dia dos homes, però sempre a tots aquests clubs de lectura hi solen venir inexplicablement només dones. Algunes d'elles molt jovenetes, han vingut adolescents, que és una cosa que ens satisfà molt perquè ens interessa molt arribar justament al públic juvenil. Però clar, aquest problema d'enorme magnitud social, polític, de salut que tenim, és de tots plegats, d'homes i dones, i per tant convidem a tots els homes i dones de Lloret que vinguin avui a parlar, a compartir les seves impressions de lectura d'aquesta novel·la que heu explicat també, testimonial sobre una dona àrab als anys 70 a Egipte.
Doncs esperem que vagi molt bé la visita a Lloret. Teresa Iribarren, moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres aquí a la ràdio. Recordar que la sessió comença a les 6 de la tarda a la biblioteca i, com dèiem, esperem que vagi molt bé. Bon dia.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I també avui, ara queden 8 minuts per les 9, hi ha sessió del Cineclub Butler, però és una sessió especial, perquè el que fa el Cineclub és acollir el festival El Dia Més Curt, un festival que projecta diversos curtmetratges amb l'objectiu, tal com explica el president de l'entitat, Joan Moret, de reivindicar aquest món, el del curtmetratge.
Els curtmetratges sempre s'ha tingut la percepció que eren com una mena de laboratori d'assaig o de plataforma de llançament d'autors, no? que potser encara no podien fer un llargmetratge i aleshores s'atrevien amb metratges més petits, però el que demostra aquesta sessió és que no, que senzillament són films que tenen una durada inferior a l'estàndard habitual d'exhibició cinematogràfica.
Joan Moret defensa que aquest festival fa palès que els curtmetratges sovint tenen una qualitat tan o més elevada que els llargmetratges, perquè moltes de les pel·lícules que s'hi projecten són d'autors consolidats en el món del llargmetratge. En aquest sentit, em posa un exemple, el del curtmetratge Después también.
Tots els curtmetratges que veurem estan fets per cineastes que ja han fet el seu recorregut en el llargmetratge. El que tenen en comú tots aquests curs que veurem és que els seus directors ja han estrenat abans llargmetratges i que senzillament doncs, després d'èxits com per exemple Estiu 1993 de la Carla Simón, doncs ara el seu nou treball és precisament un curtmetratge Después también, que és el que és potser el cap de cartell
El festival El Dia Més Curt arriba a Lloret de Mar aquest vespre a partir de 8:45 i en concret serà a la sala polivalent de la biblioteca. L'entrada és gratuïta. Per les 9 i mirem al cap de setmana escoltant a Rossini, perquè l'Obreria de Santa Cristina ha preparat un concert de Nadal. Anirà a càrrec del duo de pianistes Carles Lama i Sofia Cabruja. És un concert gratuït i arriba aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'ermita de Santa Cristina. Però aquesta no és l'única activitat d'aquestes festes de Nadal al paratge, perquè de cara a l'1 de gener s'organitzen un any més les anomenades Sardanes a l'Alba. I el que fem és saludar l'obrer major de l'obreria de Santa Cristina, Arseni Frigola, bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, comencem parlant del concert de Nadal, que arriba, com dèiem, aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'ermita de Santa Cristina i que anirà a càrrec del duo de pianistes Carles Lama i Sofia Cabruja. Què és el que han preparat?
Sí, un any més l'obreria fa aquest concert de Nadal, que és la primera activitat que fem amb les obres ja acabades de la consolidació de la cúpula després de la caiguda del llamp que ens va fer força mal. Afortunadament hem pogut reparar-ho i aquesta serà la primera activitat que fem després d'haver acabat les obres. Per tant, diumenge que ve, a les 6 de la tarda, un concert gratuït, com dèieu vosaltres, amb en Carles Lama i la Sofia Cabruja, que sota el nom de Carles i Sofia Piano Duo, ens presenten un programa molt interessant, amb una primera part més clàssica amb temes de Rossini, Bellini i Wagner i una segona part més adient amb aquestes dades de Nadal, una suite per Catalunya de diversos temes de la música, de música catalana, i per acabar un seguit de temes relacionats amb Nadal i amb temes de Nadal. Per tant, com us deia, un any més, l'obreria posa a disposició de tothom que vulgui venir a sentir aquests concertistes que són reconeguts internacionalment i que penso que ens faran un bon concert.
Sol venir força gent a aquest concert?
Sí, l'any passat estàvem no hi havia pràcticament ningú més. Per tant, jo animo a tothom, és una bona hora, és un diumenge a la tarda, penso que el lloc és agradable per poder sentir música i per tant animo tothom que vulgui venir, hi haurà estufes com cada any, no passarem fred, hi ha aparcament tant com vulguis i per tant tothom que es vulgui apropar a Santa Cristina per escoltar aquests concertistes, doncs ho podran fer-ho.
Dèiem que és gratuït, cal algun tipus d'invitació o simplement venir diumenge?
No, només venir és suficient.
Doncs queda dit, aquest concert de Nadal aquest diumenge a les 6 de la tarda, i l'altra gran activitat de l'obreria per aquestes festes són aquestes ja consolidades sardanes a l'alba del matí de l'1 de gener.
Exacte, el dia 1 de gener a les 7 del matí amb la cúpula del Col·legi Santa Maria de Blanes, doncs un any més farem aquesta audició per rebre la primera llum de l'any, els primers ratxos de sol de l'any a la plaça del Pi, que és un espectacle extraordinari, no? Sentir, veure sortir el sol de la sardana, pues, fa molta patxoca.
És també una activitat que sol funcionar bé?
Sí, sol venir força gent, és un dia que la gent de la nit surt i que per tant hi ha que ja no paren i que venen directament sense dormir, hi ha gent que matina expressament per venir a sentir les sardanes. Fem una xocolatada amb melindros per poder suportar una miqueta millor el fred que pugui fer el matí del primer de gener, i per tant penso que és una activitat molt rodona i que està molt bé.
Doncs esperem també que vagi molt i molt bé a qui vulgui venir. A quina hora? A les 7 del matí, no?
A les 7 del matí.
A les 7 del matí a la plaça del Pi. I comentava que el d'aquest diumenge serà el primer acte amb la cúpula ja consolidada. Correcte. Les obres han anat bé, tal com estava previst?
Tal com estava previst. Hem comptat amb el suport de la Diputació de Girona, que econòmicament ens ha donat un cop de mà, i hem pogut acabar les obres tal com estava previst. Hem refet la cúpula, s'ha consolidat, s'ha hagut de també treballar a l'interior de l'ermita perquè el llamp va provocar petites esquerdes a la cúpula, i tant els treballs exteriors com interiors ja s'han acabat, i per tant tenim d'una altra vegada l'ermita perfectament amb les obres acabades.
Doncs ens n'alegrem i agraïm molt aquesta entrevista, i a més desitgem molt bones festes a tota l'obreria de Santa Cristina i que vagin bé les activitats programades.
Igualment, des d'aquí felicitar a tots els lliuretencs que es puguin estar escoltant, desitjar-los un bon Nadal i un bon 2020.
Doncs ho recollim, Arseni Frigola, gràcies i bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Recordar-vos que hi ha una parada solidària a la plaça de l'Església avui dels alumnes de l'Institut Escola amb la Marató de TV3. I us deixem ara amb la tertúlia ciutadana. Que vagi molt bé. Fins demà i gràcies.
Bon dia, Bona Hora.